per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Bon dia, són les dues. mil persones descompten les hores per una altra cita històrica amb el Bos a Barcelona i ells seran dels més afortunats.
Jo tinc el número 15 i porto aquí des de dissabte a la nit.
Portem aquí des de les 6 del matí aproximadament.
Aquí a morir, però Springsteen és el que hi ha i sempre a primera fila.
El problema és que quan no l'has fet un cop després ja no vols estar més endarrere, amb la qual cosa ja sempre has
de
venir.
El primer el vaig veure des de dalt amb el meu oncle, aquí, sí. Però després ja vam dir s'ha de veure des de baix, primeres files, és crea addicció.
És l'expectació per un concert del Bosc que inaugura la gira europea, el seu retorn als grans estadis amb l'E Street Band i ha aixecat més expectació que mai, sobretot aquesta vegada per les personalitats que hi ha convidat i seran, entre d'altres, Barack Obama, Steven Spielberg i Tom Hanks.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Obama i Spielberg s'han deixat veure aquest migdia fent turisme pel centre de la ciutat. Han visitat, per exemple, el Museu Moco i ara mateix són a la Sagrada Família. Ahir, amb Springsteen, van sopar plegats al restaurant Amar. Ara ho explicarem. Estem pendents també de les carreteres perquè avui arrenca l'operació sortida del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Trànsit espera que surtin de Barcelona 500.000 de cotxes. Els preus han tornat a pujar a l'abril. Segons la dada avançada de l'IPC, s'han enfilat 6 dècimes a tot l'estat. En parlarem també. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça recupera Dembélé i Christensen pel partit de demà contra el Betis.
Aquest migdia han rebut l'alta mèdica i són les novetats a la convocatòria juntament amb Busquets, que torna després de complir sanció. Després sentirem què ha dit el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, abans de rebre el Betis, en una jornada que comença avui mateix amb l'Osasuna Reial Societat a les 9 del vespre. També us explicarem que el Barça ja ha exhaurit 2.850 entrades de les 3.400 que de moment li ha donat la UEFA per la final de la Champions femenina el 3 de juny. I en bàsquet, pendents de les sancions amb què pot castigar l'Eurolliga, el Madrid i el Partizan per la batalla campal que va acabar amb 21 jugadors desqualificats, raó per la qual els àrbitres van donar el partit per finalitzat amb victòria dels serbis. Es preveu que el madridista Jabusel rebrà el càstig més dur per l'agressió a Exum. Aquest vespre, per cert, de les 8 el Barça, que rebrà els Alguiris al Palau en el segon partit de quarts de final.
És un cap de setmana llarg aquest i, per tant, estem especialment pendents del temps. Avui es manté la calor i la calma, però demà a la tarda arriben tempestes. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, de moment aquesta tarda sol, núvols prims i temperatures més altes que ahir. Demà també notarem que puja la temperatura, sobretot cap a les comarques del sud, i serà demà a partir del migdia quan començaran aquestes tempestes. Ho faran pel Pirineu i després s'estendran cap al Prepirineu, també cap al Massís dels Ports, comarques del sud i Pla de Lleida, i a última hora acabarà plovent a tot el país. A més, seran localment intenses, fins i tot amb tempesta i amb calamar-se, i amb una intensitat de més de 20 litres en només mitja hora, sobretot cap al Ripollès, Garrotxa i també Osona. Per tant, precaució demà amb aquestes pluges, i diumenge i dilluns no farem net, encara amb algun ruixat, sobretot entre Girona i Barcelona, i temperatures més baixes.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Ha arribat el dia. Aquesta nit Bruce Springsteen complirà vessar l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Serà el primer dels dos concerts que farà aquest cap de setmana a la ciutat amb l'E Street Band. És l'única parada que fa l'estat i donarà el tret de sortida a una gira europea que ha hagut d'ajornar diverses vegades des del 2020 per la pandèmia. 55.000 persones ompliran l'estadi olímpic per viure un concert que s'espera amb ganes. De fet, fa dies que alguns dels fans més fidels del Bosc ja fan torns a les portes de l'estadi olímpic per aconseguir un bon lloc a la cua. Durant tota la setmana han anat afitxant unes llistes coordinades pels mateixos seguidors de Springsteen i avui els més matiners ja han començat a guardar lloc a les 6 del matí. Anem cap allà per veure quin ambient s'hi viu a aquesta hora des de les portes de l'estadi olímpic. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. Ara mateix un ambient més aviat tranquil. Centenars de persones ja fan la cua general. La majoria busquen espais d'ombra o porten barret perquè el sol ja fa hores que apreta i déu-n'hi-do la calor que fa. A dins del recinte ja han entrat un miler de persones. Són les privilegiades que viuran el concert des de davant de tot. Un privilegi que s'han guanyat venint a fitxar varis cops al dia durant l'última setmana. És el cas, per exemple, del Mario, que estarà a primera fila. Ha explicat a RAC1 com està vivint aquestes últimes hores.
Ara ja amb les ganes d'entrar i de que comenci el concert, de que passi... Bueno, jo crec que ara això... No, el sol aquí esperant i tal, es farà una mica feixugós, però una vegada que apagui les llums i surti tota la E Street Band i el Bruce, Això ja és gaudir-ho.
L'estadi obrirà portes a les 6 de la tarda i el concert de Bruce Springsteen arrencarà a les 9 de la nit.
Entre el públic del concert hi haurà Barack Obama i Steven Spielberg, que aquesta nit, aquest matí, s'han entretingut fent turisme per Barcelona. Aquesta hora són a la Sagrada Família i en Vans han visitat el Moco des del centre de Barcelona. Sergio, bon dia.
Bon dia, visita que ha començat a les 12 quan els Obama, acompanyats també de Steven Spielberg, han sortit de l'hotel La Florida als peus del Tibidabo de Barcelona. La llarga comitiva d'una desena de vehicles que els acompanyen els ha deixat al Born, on han caminat dos carrers fins al Museu Moco, a tocar del Museu Picasso. Allà hi ha exposats quadres de qui va ser el seu retratista presidencial. N'ha parlat Àlex Agulló, responsable de premsa del museu.
Ha sigut una visita en la que han pogut veure-ho tranquil·lament juntament amb ells. Els hi ha encantat el quadre de Kehinde Wiley, que és un dels artistes de Nova York preferit del president, i estan encantats de la visita.
Visita a Llampec, que ha durat uns 45 minuts, que continua ara a la Sagrada Família, sota un ampli dispositiu de seguretat i desenes de curiosos que esperen poder-lo fotografiar amb els mòbils a la mà.
Obama i Spielberg ja van sopar ahir amb Springsteen al restaurant Amar a l'Hotel Palace de Barcelona i van arribar passada la mitjanit per recomanació del xef espanyol José Andrés, íntim amic de Barack Obama. Els sis amics van gaudir d'una vetllada tranquil·la i, segons ha explicat el mateix xef del restaurant, Rafa Zafra, van menjar molt i de tot i van tenir un tracte exquisit amb tot el servei de sala. N'ha parlat aquest matí al Món Arracó.
Todos disfrutaron mucho y súper agradecido, ¿eh? Me decía, oh, amazing. Y vino el señor Obama a la cocina. Bueno, me felicitó que había sido una de las grandes comidas de su vida con sus grandes amigos y que, por favor, nos hiciéramos una foto que está con todo el equipo. Yo digo, ahora hay que convencer a Bruce que salga con nosotros, ¿vale? ¿Cómo?
Aquesta visita de Springsteen a Barcelona passa 7 anys després de la seva última visita a la ciutat. Springsteen torna amb un espectacle renovat que s'espera mantingui la intensitat que el caracteritza, Maria Cusó.
Sí, de fet, que Springsteen obri la gira europea a Barcelona no és casual. La primera vegada que el Bosch va trepitjar la ciutat va ser el 21 d'abril de 1981, la gira de The River. Era la primera visita a Catalunya i a l'Estat, i l'enamorament, diuen, va ser instantani. D'aleshores ençà, el Bosch ha visitat la ciutat una quinzena de vegades i ha actuat en una vintena de concerts. Molts han passat a la memòria col·lectiva, com el memorable concert del 2016 al Camp Nou, que es va allargar més de 3 hores. Aquesta nit, el cantant pujarà l'escenari de l'Estadi Olímpic amb 73 anys, però acaronat amb una street band reforçada amb una secció de vents ampliada. En els 7 anys d'absència, Springsteen ha publicat 3 treballs, però si fem cas dels concerts que ha estat fent a la gira americana, només Letter to You tindrà una presència destacada al repertori. L'espectacle s'espera titànic, a l'alçada d'un dels millors frontmans del món, amb unes 26-27 cançons i quasi 3 hores de duració. I no hi faltaran, segur, èxits de totes les èpoques, des de Rosalita a Glory Days, passant per Badlands, The River o No Surrender. El concert comença a les 9 de la nit, però les portes s'obriran a les 6 perquè les 55.000 persones que hi van puguin entrar de manera esglaonada.
Un concert que, com dèiem, aplegarà desenes de milers de persones i personalitats destacades com Obama o Spielberg, que ha obligat els Mossos a desplegar un gran dispositiu de seguretat. És habitual en grans esdeveniments, però en aquesta ocasió va un punt més enllà, gairebé com si fos una visita d'estat. De fet, agents de les unitats de subsol i de la unitat canina han revisat tant la superfície com el clavegueram, com a mesures de prevenció. Benet Iñigo.
Sí, i el gruix del dispositiu arrencarà a les 4 de la tarda, 4 hores abans del concert. Inclou unitats per prevenir problemes d'ordre públic amb agents de la Brigada Mòbil i l'ARRO, però fins i tot estaran a punt a la zona policies del GEI, la unitat d'elit del cos encarregada de fer les intervencions més perilloses. En paral·lel, agents de seguretat ciutadana, d'uniforme i de paisà, patrullaran per evitar furts i robatoris. I de nou, els Mossos comptaran amb una de les eines que cada cop utilitzen més. La unitat de drons sobrevolarà els accessos i l'entorn de l'Estadi Olímpic per comprovar que tot funciona correctament i oferir imatges a la sala de coordinació perquè prengui les millors decisions. També vigilaran que ningú faci volar drons privats, que recorden que està prohibit. De la gestió de la mobilitat se n'encarregarà la Guàrdia Urbana i del control d'accessos la seguretat privada de l'estadi.
RAC 1 migdia.
Les 2:09, hem parlat d'aquest concert de Bruce Springsteen a Barcelona. Ara hem de repassar més notícies perquè els preus han tornat a pujar a l'abril. Segons les dades avançades de l'IPC, en un mes s'han enfilat 6 dècimes al conjunt de l'Estat. Tot i això, la inflació subjacent, la que no té en compte l'electricitat ni els productes frescos, tot i continuar pels núvols, sí que baixa una mica. Això vol dir que els aliments s'han encarit menys aquest abril que l'abril de l'any passat, Montse Martí.
La inflació subjacent encadena 2 mesos a la baixa, tot i que el mes passat la reducció va ser només d'una dècima, aquest ja ha estat de 9. El govern espanyol ho veu com una senyal, un senyal que el pitjor ha quedat enrere. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, en parlava a Televisió Espanyola.
El propio INE hace referencia a una bajada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Es la mitad de la inflación que teníamos hace un año. Y por tanto se confirma una senda, adoptamos medidas en el mes de diciembre, hemos conseguido contener y ahora espero que entremos en una senda de disminución del precio de los alimentos.
La inflació ha fet caure el consum de les llars un 1,3% aquest trimestre si es compara amb els últims 3 mesos de l'any i encadena 2 trimestres consecutius a la baixa. És una tendència que no es registrava des del 2020, durant la pandèmia. Tot i aquesta caiguda del consum, l'INE confirma que la fortalesa de les exportacions i de les inversions han fet créixer l'economia espanyola un 0,5% aquests primers 3 mesos de l'any.
Mentrestant, Brussel·les ha obert una investigació a Renfe per possibles pràctiques abusives del mercat ferroviari espanyol. La Comissió Europea sospita que la companyia hauria amagat informació de la venda de bitllets a les plataformes rivals. Ampliem aquesta informació des de Brussel·les. Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea ho estudiarà, a més, amb caràcter d'urgència. A Brussel·les li preocupa que durant anys Renfe hagi abusat de la seva posició dominant en el mercat ferroviari de l'estat espanyol. Concretament, sospita que hagi perjudicat a la competència amagant i negant-se a facilitar informació sobre els preus de la venda de bitllets online i les dades a temps real dels serveis, destinacions i ofertes que oferia. Això hauria impedit que els clients poguessin comparar preus i ofertes a l'hora de buscar-ho a través de plataformes online o amb agències de viatges. Per tant, Renfe hauria anat en contra de les normes de la competència de la Unió Europea que impedeixen l'explotació i l'abús d'una posició dominant en qualsevol mercat.
El govern està disposat a estudiar canvis de la normativa per facilitar que habitatges turístics tornin al lloguer residencial. Així ho assegura el Departament de Territori en una carta canviada aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, responent la primera missiva del consistori. Des de la Generalitat diu que estan oberts a parlar de tot, però també deixen molt clar que aquesta aprovació de 120 nous pisos turístics al carrer Tarragona, que us va avançar RAC1, és responsabilitat de l'Ajuntament Benet Inigo.
Per carta i també des del món RAC1, l'Ajuntament de Barcelona ha exigit al govern un canvi de lleis per poder revocar llicències d'ús turístic sense haver de pagar indemnitzacions estratosfèriques. A la resposta, el govern diu que ja està estudiant mesures legals per reduir els usos turístics i fomentar el lloguer familiar i que les volen discutir a curt termini amb l'Ajuntament. El secretari de Territori, Francesc Sutrias, tanca així una carta que es dedica, però, sobretot, a subratllar que el govern no té cap culpa que un gran propietari hagi pogut inscriure els 120 pisos del carrer Tarragona. De fet, recorda que és l'Ajuntament que té les competències per limitar-ho i que si han trobat una escletxa legal és perquè el consistori no ho va fer prou bé.
I enmig de la polèmica, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la compra de 2 edificis sencers per destinar-ne els pisos a lloguer social. En total sumen 20 habitatges i un dels blocs justament a l'esquerra de l'Eixample, al barri del nou macroedifici turístic destapat per RAC1.
El govern municipal ha utilitzat el dret de tempteig per comprar els 2 edificis per 4,5 milions d'euros. Un dels blocs és el Raval, al carrer Hospital, i és el primer que l'Ajuntament compra al fons d'inversió Blackstone, un dels que més pisos acumula a l'Estat. L'altre és el carrer Consell de Cent, en plena nova superilla. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, assegura que estan dedicant molts esforços en aquest barri perquè no marxin més veïns.
Des de l'Ajuntament hem volgut fer un esforç importantíssim al districte de l'Eixample per lluitar contra processos gentrificadors, és a dir, de substitució de població per gent que vingui a pagar lloguers més elevats. Per tant, estem fixant població, no perdent veïns i veïnes de l'Eixample. De fet, a l'Eixample, des que vam arribar, hi hem comprat 11 finques senceres.
De fet, Martín ha tret pit que en el seu mandat han multiplicat per 11 el parc de lloguer públic a l'Eixample.
La ministra titular d'Habitatge ha admès avui que no està al cas de la polèmica sobre les 120 llicències de pisos turístics d'aquest bloc de l'Eixample. És Raquel Sánchez, que ha fet una conferència a Barcelona, en què també ha admès que la nova llei que hi va passar el vistiplau del Congrés tindrà un efecte molt limitat sobre els preus dels lloguers.
Amb aquesta llei no provocarem una caiguda, no?, estrepitosa dels preus de lloguer. El que farem és, bueno, fixar uns topalls del lloguer en aquelles àrees que siguin declarades zones tensionades on es produeixi, doncs, aquesta distorsió que no permeti accedir a un habitatge a un preu raonable, un preu just.
Un grup de la Plataforma en Defensa de l'Habitatge han intentat donar una carta a la ministra on denunciaven precisament que la nova llei no resoldrà el problema dels preus dels lloguers que actualment estan a màxims històrics. El Parlament mou fitxa en el cas Borràs davant la Junta Electoral Central. Demana que es desestimin els recursos de Vox, Ciutadans i el PP, que reclamaven que li retirin l'escó després que el Tribunal Superior de Justícia la condemnés per adjudicar contractes a dit. Avui acabava el termini que va donar la GEC perquè la cambra informés sobre com queda la situació de la presidenta suspesa, Sílvia Solanes.
El Parlament argumenta que la GEC no té competències per determinar aquesta decisió i que, a més, la sentència no és ferma i encara té recorregut. La defensa de Borràs també ha al·legat davant la Junta Electoral Central que no té competències, que la sentència encara no és ferma i que, si li retiressin l'acte, vulnerarien els seus drets fonamentals i la presumpció d'innocència. A més, recorden que les juntes electorals només són competents en període electoral. També demana que es desestimi els recursos de Vox, Ciutadans i el PP perquè, diu, no tenen condició d'interessats. La GEC va donar 10 dies hàbils al Parlament per comunicar quina decisió prenia i si li retirava o no l'escó després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia.
Avui falta un mes just pel 28M a les eleccions municipals del maig. Aquesta setmana s'han publicat les candidatures que s'hi presenten i ja han aparegut algunes llistes fantasma amb candidats que no estan empadronats. Ni se'ls ha vist mai voltar al municipi on es presenten. Una d'aquestes llistes se l'ha trobada a Santa Maria d'Oló, al Moianès, Marc Martínez Amat.
En aquest poble d'un miler d'habitants han vist que s'hi presenta una llista de Junts amb uns quants membres d'una mateixa família, amb avantpassats d'Oló, però que no hi viuen. De fet, no hi estan empadronats i, per tant, no es podran ni tan sols votar a si mateixos. A les últimes eleccions només hi havia una candidatura, la d'Esquerra. L'alcalde, Xavi Baraut, ha explicat a RAC1 que han quedat parats perquè ningú no ha vist ni coneix la família que es presenta a la llista de Junts.
Nosaltres, la veritat, quan han sortit llistes, doncs ens ha sorprès molt que hi hagués aquesta segona llista i, a més, amb gent que no resideix al nostre poble. Són descendents, és a dir, ells havien viscut al poble fa molts anys. Crec que ell mateix 5-6 anys va marxar del poble i, bueno, és l'única referència que tinc, sincerament. No hi viuen ni crec que hi tinguin residència.
Guanyi qui guanyi, els vots que rebi Junts a Oló comptaran per tenir més pes a la Diputació de Barcelona.
Llistes fantasma al marge criden l'atenció dues candidatures formades íntegrament per dones. Això és possible perquè són a municipis de menys de 3.000 habitants i poden esquivar, per tant, la llei d'igualtat, que estableix que cada sexe ha de tenir almenys un 40% de representació. Es tracta de Botarell, el Baix Camp, i de Cadaqués, a l'Alt Empordà, Sílvia.
Botarell té 1 miler d'habitants i Cadaqués frega el límit, 2.700. En tots dos casos, això sí, no ha estat premeditat, ho explica l'alcaldable de Botarell, Raquel Collado, i la candidata de Cadaqués, Georgina Martín Feixó, RAC1.
Poc a poc, pues, vam estar buscant, vam estar per allí i va sortir. Sí que vam preguntar si podíem formar una llista de dones, perquè no, per la llei de la paritat, pues no ho teníem molt clar, però sí, ens van assessorar, van dir que sí i ahí estem.
Va sortir espontàniament, ens vam reunir unes quantes dones del poble i vam dir, ostres, no pot ser que no hi hagi una oposició. Vam començar parlant entre nosaltres, ostres, per què no truquem aquesta que sap molt de comunicació, aquesta que sap molt de joventut, aquesta que sap molt d'educació, ens anàvem agrupant sense volguer-ho, només noies, i vam dir, ostres, quin millor homenatge li podem fer a la dona del poble.
La candidatura 100% de dones de Botarell és del PSC i la de Cadaqués de Junts.
A Barcelona, la candidata de Ciutadans, Anna Grau, es nega a repetir la història i regalar vots a Ada Colau, com va fer Manuel Valls fa 4 anys, n'ha renegat així en una xerrada de la Vanguardia i Barcelona Global a casa Seat.
Jo penso que no es pot investir mai a ningú a canvi de res, o sigui, has d'anar amb una carta als Reis, has de dir, no, bueno, jo, si vostè o els meus vots per ser alcalde, vostè m'ha de prometre que farà això, això i això. Per damunt del meu cadàver, una cosa així no tornarà a passar, vaja.
Grau diu que és partidària que la Guàrdia Urbana utilitzi pistoles Tàsser en desallotjaments. Ara són les 2:18.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
Te han hecho una oferta.
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Aitana Bonmatí.
Ja de ben petita somiàvem jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes, Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
21 minuts, hem començat el primer bloc de l'informatiu amb Bruce Springsteen, que omplirà l'Estadi Olímpic i el pont de l'1 de maig omplirà les carreteres. Si més no, això és el que preveu el Servei Català de Trànsit. A partir de les 3 de la tarda, d'aquí a menys d'una hora, arrenca una operació sortida amb la previsió que surtin 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb l'arribada de la calor, les carreteres de la costa són les més amenaçades. Xavi Pardo.
Sí, tant per anar a la Costa Daurada al sud com a la Costa Brava al nord i, evidentment, la P7 com a cordó umbilical. Per minimitzar les retencions, Trànsit activa dues de les mesures que ha implantat els últims caps de setmana: limitar la circulació de camions al carril de la dreta i sense poder avançar entre la Roca i Martorell en els dos sentits, i també entre Martorell i Gelida en sentit sud. En aquest tram també baixa la velocitat màxima per tots els vehicles a 100 km per hora. Els camions encara tindran més restriccions en l'operació tornada de dilluns, que serà més complicada. Llavors també s'habilitaran carrils addicionals a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, i a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i la B20. 1.200 Mossos s'encarregaran de controlar possibles infraccions.
El Delta de l'Ebre ha deixat anar aquest matí l'aigua als dos canals de rec per començar la campanya de l'arròs. La situació és excepcional perquè la sequera ha deixat els regants del Delta amb la meitat de l'aigua. Els arrossaires i mariscadors s'ho miren amb preocupació i també hi ha la incertesa sobre com afectarà tot plegat a l'hàbitat natural. Des d'Amposta, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, molta, molta preocupació, incertesa i també mala maror al Delta de l'Ebre. Entre els regants, els arrossaires, principalment perquè amb la meitat de tota l'aigua baixant pels canals de la dreta i de l'esquerra de l'Ebre no tenen pas garantida l'aigua per tota la campanya de l'arròs que acabarà l'estiu. Però la falta d'aigua afecta i afectarà a pràcticament tots els sectors econòmics i socials del Delta de l'Ebre. Un delta més sec, un delta amb molta menys aigua, és també un delta més pobre a nivell mediambiental, frenant o perjudicant la riquesa i la biodiversitat, i també és menys atractiu a nivell turístic. Dani Forcadell és arrossaire i president de la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre i ho explica a RAC1.
Ara per ara ho veiem molt, molt complicat. Estem treballant tots junts i units per a poder arribar a final de cicle, però una, diguéssim, un problema com este no hem tingut mai de la vida. La gent està molt preocupada. La gent no sap si podrà tirar avant la collita.
Si no plou al maig amb ganes, amb moltes ganes a la Conca de l'Ebre, les restriccions d'aigua al Delta seguiran per ordre de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb pes de les decisions, sobretot a Madrid.
Mentrestant, la patronal catalana de la fruita, Frucat, ja ha posat xifres a les pèrdues que la sequera generarà al sector. De moment estima que es deixaran de guanyar 146 milions d'euros, sobretot pel fet que no hi hagi collita per les restriccions d'aigua, com per exemple el tancament del rec al canal d'Urgell, Maria Costa.
Això si els arbres sobrevisquessin. Ara bé, si s'arribés a l'escenari que no se'n pogués garantir la supervivència, caldria afegir-n'hi 600 milions d'euros més. Cobririen el cost de tornar-los a plantar i el dels anys següents, aproximadament uns 5 anys, fins que tornessin a produir fruita ple rendiment. Una part del sector, però, hi veu una escletxa si es poden alguns arbres deixant menys fruit i donant pel fet que tindran un calibre comercial mínim. Per tot plegat, el sector assegura que està plenament justificat que les administracions puguin demanar a la Unió Europea més ajudes d'Estat.
Més coses, l'home que va matar la seva exparella i la seva filla de 3 anys a Esplugues de Llobregat l'any 2020 assegura que estava fora de control per problemes mentals. Per aquest motiu, la defensa en demana l'absolució, entenent que l'acusat no estava en plenes facultats, però la fiscalia no s'ho empassa, veu contradiccions en el seu relat i demana que se'l condemni per 2 delictes d'assassinat i un de maltractament continuat. Pau García.
L'acusat ha declarat durant 3/4 d'hora en la primera sessió del judici, repetint una vegada i una altra que no era conscient del que feia i que no recorda exactament què va passar.
En aquel momento sentía como si perdiera el control de mi persona. No podía ver ni pensar ni controlar lo que hacía. Sentía fuertes temblores y no sentí que perdí la razón.
L'home també ha negat que controlés la víctima, però després ha reconegut que va espiar-li el mòbil sense el seu consentiment.
I l'Hospital del Mar de Barcelona ha començat a ensenyar als pacients com fer servir la tecnologia per fer, per exemple, consultes a distància. És una de les eines de la telemedicina. Es tracta d'un projecte pioner d'alfabetització digital per escurçar la bretxa digital que hi ha, sobretot, Maria, entre la gent més gran.
Fer videotrucades amb els metges i parlar sobre els seus problemes de salut fa que alguns pacients puguin estalviar-se d'anar a l'hospital si han de fer visites rutinàries o, fins i tot, els mateixos tràmits. El problema és que les persones grans això els pot suposar un mal de cap si no saben com fer servir la tecnologia. Ho explica RAC1, Marta Hurtado, cap d'atenció al ciutadà de l'Hospital del Mar.
Nosaltres tenim població molt envellida i, a més, tenim població molt vulnerable i això es posa en risc que hi hagi gent que es quedi fora. Llavors, el benefici de la simulació, d'alfabetització digital, és apropar a tothom aquesta eina, que ningú se'ns quedi fora.
L'hospital ja ha posat en marxa el projecte. Alumnes de l'Institut Bona Nova de Formació Professional Sanitària són els encarregats d'entrenar els pacients i fer servir l'equip mèdic si estan o no preparats per fer consultes a distància.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
D'aquí a 3 minuts arribarem a 2:15. Dembélé i Christensen, Xavi, són dues de les novetats a la convocatòria del Barça per rebre demà el Betis.
Sí, tots dos han rebut aquest matí l'alta mèdica. Dembélé després de 3 mesos justos de lesió i el danès un mes després. A més, Xavi també recupera per demà Busquets. Són les novetats de la llista del Barça per enfrontar-se al Betis. Ara en parlem i també sentirem què ha dit el tècnic terrassenc en la prèvia del partit. Un dia en què, a més, estem pendents del bàsquet. D'una banda, perquè l'Eurolliga estudia a aquesta hora la batalla campal amb què va acabar el Madrid Partizan d'ahir. I atenció, perquè en poden sortir sancions duríssimes, especialment pel madridista Jabusel. I de l'altra, perquè aquest vespre juga el Barça a les 8 al Palau contra els Alguiris.
RAC 1 migdia.
Estona, repassarem el que va succeir ahir al Withing Center de Madrid, però comencem amb la prèvia del Barça-Betis, comencem amb futbol i amb el que ha dit Xavi Hernández. Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Un partit que, ara ho dèiem, destaca pel retorn de 2 dels lesionats, especialment pel retorn de Dembélé després de 3 mesos de baixa.
Sí, convocatòria amb 3 novetats, tornen 2 lesionats, els quals Xavi ha trobat molt a faltar, Dembélé i Christensen. L'altra novetat és la de Sergio Busquets, que es va perdre el partit de Vallecas per sanció. El jove Lamine Yamal continua entrant a la convocatòria. Ara escoltem Xavi referint-se al retorn dels lesionats. Recordem, ara mateix només queda Sergi Roberto a l'infermeria. Anem, doncs, amb aquest nom propi, amb el d'Ousmane Dembélé, lesionat a Girona, a Montilivi, el 28 de gener. Ha costat, però diu Xavi que el davanter està ja plenament recuperat.
Doncs és un tema de sensacions. Les sensacions no eren bones, estava en una zona que era de la zona de xut, doncs que es fa més difícil cicatritzar. Té una lògica que s'ha allargat més del que voldríem, però bé, està bé, ell està amb molt bones sensacions, està molt animat, està feliç, i veurem demà si l'utilitzem des d'inici o com a revulsiu, o veurem, però molt bona notícia, tant ell com Andreas tornen i és una notícia molt important per nosaltres, dos jugadors molt importants.
Diu Xavi que han trobat molt a falta Dembélé i explica el per què.
No tenim un altre futbolista que millori l'1 contra 1 d'Ousmane Dembélé. N'hi ha pocs al món que estiguin a aquest nivell d'Ousmane. Per tant, clar que l'hem trobat a faltar. Si no, podeu fer una enquesta, doncs, als laterals de la Lliga, aviam si prefereixen marcar a Dembélé o a un altre jugador. Aviam què et diran. Doncs al final aquest 1 contra 1 genera molta por al contrari, et genera que la línia defensiva de l'equip contrari ja està al darrere, ja s'ho estan pensant si ens apreten a dalt o van més a bloc baix, perquè tens un jugador amb una velocitat tremenda. És tan diferencial, bé, jo ho he dit des del primer dia, no? I clar que l'hem trobat a faltar, és lògic.
L'altra gran notícia, el retorn de Christensen, ha celebrat també el retorn del central danès. Xavi ha reivindicat com a seu el fitxatge de Christensen, igual que el de Koundé. Ara pendents de Dembélé i Christensen, si algun d'ells demà entra directament a l'11 contra el Betis, no fa pinta. Xavi, que també ha tingut paraules en la roda de premsa d'elogi per Joaquín, que es retira aquesta temporada, també per Claudio Bravo, porter del Betis, que va ser company de Xavi al Barça, i també per Manuel Pellegrini, el seu adversari demà a la banqueta del Betis.
Mirem cap al partit d'Ami, entre els objectius de cara a demà, i lògicament el de continuar fent passos per assegurar el títol, però també el de millorar la imatge dels últims partits, especialment l'última, la del dimecres a Vallecas.
Sí, avui en la roda de premsa, i per descomptat, i que és el més important en l'entrenament, ha estat dia de reflexió, de repassar el que va passar abans d'ahir al camp del Rayo Vallecano. Xavi ha admès que va ser el pitjor partit de la temporada i, lògicament, anar mirant el partit de demà contra el Betis. Recordem que si el Madrid guanya abans l'Almeria, el Bernabéu, els blancs sortirien provisionalment a 8 del Barça. Per tant, partit el de demà per recuperar sensacions, però també que cal guanyar per mantenir distàncies.
Fer borrón i cuenta nueva de l'últim partit, perquè ens va sortir, jo diria, el pitjor partit de la temporada, no? A tots els nivells, a nivells de valors i a nivell de futbol. Per tant, el més important és que demà torna a haver-hi partit i que tenim una altra oportunitat per fer un pas més per guanyar aquesta lliga, no? Però hem de borrar tot el que sigui el partit del Rayo Vallecano.
Aprofundint en el que va passar dimecres a Vallecas, Xavi parla d'una qüestió futbolística, però també l'atribueix en part a un punt de relaxació pel fet que el Madrid havia perdut el dia abans a Girona.
Penso que és un tema más futbolístico y también aquí hacer autocrítica. Yo también me equivoco muchas veces como entrenador y es así y pasa durante la temporada, ¿no? El hecho también de que el perseguidor, el Madrid, perdiera el día anterior te hace de alguna manera relajarte un poco, ¿no? Y en ese sentido no fue que debería ser un aspecto positivo, no lo fue tampoco, ¿no? Y nos pasó en Almería también, ¿no? Y nos vuelve a pasar. Todavía no hay nada ganado, no es para nada una liga ganada, todavía hay puntos en juego.
I preguntat per si la Lliga se li està fent llarga, aquí sí que Xavi ha volgut posar-se reivindicatiu.
Però jo no entenc quan dieu que s'està fent llarg. A mi no se m'està fent llarg anar a 12 i a 11 i a 13 punts del Madrid. A mi el que se'm feia llarg era l'any passat haver d'anar pel segon lloc. Això sí que se'm feia llarg a mi. Se'm feia una eternitat. Ara quan veus la classificació, a mi no se'm fa llarga la classificació. Jo la veig i em fa feliç. L'entorn i vosaltres dieu que se'm fa llarg. Se'm fa llarg el què? Pues si estem per guanyar la Lliga. Mare, jo a vegades les coses no les entenc. Jo m'ho estic passant bé en aquesta Lliga.
Doncs són les reflexions de Xavi Hernández, el que va passar a Vallecas, però també sobre aquesta Lliga que no acaba d'arribar, tot i que ell ara explicava, comparat amb la temporada passada, vaja, i evidentment, això és evident, el Barça està molt millor. Per cert, Dami, notícia trista, la que ahir vam saber relacionada amb Barça TV.
Sí, la notícia que hem de lamentar de les últimes hores, el tancament de Barça TV, que ahir el club va comunicar als seus treballadors. El Barça va fer arribar a Telefònica que no renova el contracte que els vincula i aquesta mesura afectarà uns 150 treballadors que tenen contracte fins al 30 de juny.
Per tant, 25 anys d'història pràcticament del canal que acabaran, si no hi ha un canvi de guió inesperat, el 30 de juny. Des d'aquí deixeu que enviem una abraçada fortíssima a tots els treballadors i treballadores de Barça TV. Dami, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Hem parlat del masculí, ara parlem de l'equip femení.
I ara sí, s'ha acabat! Sí. El Barça jugarà la final de la Champions el 3 de juny! Serem a Eindhoven!
Serà la tercera final de Champions consecutiva per les Blaugrana, la quarta en els últims 5 anys, i el bitllet per a Eindhoven el va acabar de segellar l'equip després d'eliminar el Chelsea. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. El Barça va saber patir per aconseguir l'objectiu i va fer bo el 0-1 de l'anada, perquè ahir el partit va acabar amb empat a 1. Graham Hansen, com a Stamford Bridge, va ser l'autora del gol després d'una gran jugada de Mariona i Aitana, però 4 minuts després Raiten empatava i deixava l'eliminatòria en suspens fins al final. Amb el xiulet de l'àrbitre, explosió de felicitat al Camp Nou, de les jugadores i de les 77.262 persones que van presenciar en directe la tornada de semifinals. Ahir, que era la primera vegada que tothom havia de pagar, també els socis, es va aconseguir una recaptació rècord d'1,2 milions d'euros, segons hem pogut saber a RAC1. El Barça espera ara arribar al pendent dilluns del que passi a l'Emirates, amb empat a 2 de moment entre Arsenal i Wolfsburg. Abans, però, el Barça pot assegurar matemàticament la Lliga diumenge si guanya el Johan contra l'Sporting, en el que serà el retorn d'Alexia Putellas. El guió del partit ahir no va permetre que la capitana pogués reaparèixer.
Alexia, a banda, una de les grans protagonistes d'aquest Barça és Irene Paredes, la central del País Basc, que aquest matí ha passat pel món a RAC1 i ha explicat per què creu que les Blaugrana estan fent història, a banda dels resultats. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Diu Paredes que posar 72.000 persones al Camp Nou és un fet insòlit a Europa, i més tenint en compte que ahir el club va fer passar tothom per caixa. És precisament per això que la central basca veu el Barça com un referent global capaç de marcar un abans i un després en la història del futbol femení.
Más allá de llegar a una nueva final, que es algo histórico, está ese aspecto paralelo de seguir haciendo historia, de seguir prácticamente llenando el Camp Nou, de dar en los morros a toda la gente que dice que solo viene la gente cuando se regalan entradas. Entonces, bueno, es una doble lucha, ¿no? La nuestra, el estar en el campo peleando por los éxitos deportivos y a la vez fuera del campo en este cambio social.
En un altre sentit, Paredes diu que no els fa massa gràcia que tothom els doni per favorites, que cal fer una reflexió, però que és veritat que en el cas de la Lliga Espanyola els clubs s'han d'espavilar aviat para pujar al nivell de la competició.
Evidentemente hay veces que se nos tacha de medio abusonas, como si fuese nuestra culpa el que hagamos las cosas bien, el que el club invierta verdaderamente. La culpa lo tiene el resto de clubes, que son los que se tienen que poner las pilas.
Sigui com sigui, serà la segona final de Champions d'Irene Paredes amb el Barça en dues temporades, és a dir, des que és jugadora blaugrana.
El Barça no sabrà fins dilluns el rival, serà l'Arsenal o el Wolfsburg, però els aficionats, Laia, ja poden comprar una entrada per la final.
A un preu de 15 euros i a diferència de l'any passat, les entrades via Barça no són exclusives per socis. La UEFA de moment ha bloquejat prop de 3.400 entrades per l'afició culé fins al 12 de maig. El Barça, però, ha començat ja gestions per si se n'han de demanar més, tot i que de moment l'ENS europeu no ho ha garantit. La final es jugarà al Philips Stadium d'Eindhoven amb capacitat per 35.000 espectadors i, tot i que el desplaçament no serà tan fàcil com a Turí, on hi va haver 15.000 aficionats ara fa un any, s'espera que viatgin milers de persones. El club està treballant des de fa dies en els possibles desplaçaments i posarà a disposició dels aficionats un qüestionari per saber quanta gent i com està disposada a anar-hi per acabar de proposar les diverses opcions. Hi ha molts aficionats, però, que s'han organitzat ja el viatge al marge del club i van adquirir l'entrada via UEFA.
Per cert, el Barça no descarta parlar amb l'Ajuntament de Barcelona perquè s'habiliti un espai a la ciutat per veure el partit.
Això no ho aixeca ni Déu. L'Espanyol és un equip de segona. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Tothom a baix està fent la feina. Tothom a baix està guanyant algun partidet. Tothom a baix demostra que vol sortir de les brases. Tothom. L'Espanyol no. L'Espanyol porta un punt de 24. Un punt de 24. I ara ja no es pot culpar només Diego Martínez. Clar, ara a qui s'ha d'apuntar? Doncs, evidentment, els únics que han estat al vaixell des de la jornada 1 fins a la 31, fins ara. I aquests són els futbolistes. Aquesta plantilla dissenyada per un director esportiu, Domingo Catoira. Tots ells, juntament amb la directiva, amb el president, seran els responsables del segon descens de l'Espanyol en 3 anys. Final del partit. A la Ceràmica, Villarreal 4, Espanyol 2, mort en vida. Aquest equip està mort en vida.
Així de contundent, tancava el partit l'Edu de Batlle després de la vuitena ensopegada consecutiva de l'Espanyol, en què només ha pogut sumar un punt. L'equip de Luis García ja és al límit perquè la situació és crítica davant la possibilitat cada vegada més real d'un descens. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, els blanquiblaus van perdre per aquest 4-2 davant el Villarreal. Es van avançar gràcies a un gol de Javi Puado. Els de la Plana el van remuntar a la segona part. Joselu va fer el 2-2 a l'Equador de la segona meitat i Jackson i Capoe van fer el 4-2 definitiu. Javi Puado va ser molt clar. A l'equip només li queden finals.
Queden 7 partits. 7 finals, primera del diumenge. Si no quedéssim forces, òbviament seria una derrota per nosaltres. Fins al final. Això és l'Espanyol, el que hem de fer és lluitar fins al final i està clar que després del partit estem fotuts, com ja he dit, però ja està, hem de pensar en el diumenge.
I el tècnic Luis García de moment encara no llença la tovallola, creu que la part mental arrossegarà la física.
Si el equipo está mentalmente enchufado y vivo como creo y como siento, al final el físico va. Cuando tú quieres y crees, da igual la parte física. La parte mental siempre es más importante. La cabeza puede con todo y estoy convencido de que el domingo van a dar hasta lo que no tienen para conseguir la victoria.
Per tant, l'Espanyol és penúltim amb 28 punts a 4 de la salvació que la marca el Cádiz. El pròxim partit dels blanquiblaus, aquest que mencionava ara Luis García, serà diumenge a casa contra el Getafe, que estrenarà nou tècnic després de la destitució de Quique Sánchez Flores. Serà Rubén Reyes, fins ara director tècnic.
I aquesta situació de l'Espanyol s'explica, com deia l'Edu, perquè l'equip blanquiblau no ha estat capaç de guanyar en els últims 8 partits, ha fet només un punt de 24, però també perquè els seus rivals sí que han anat fent la feina. Per exemple, ahir mateix el València va ser capaç de guanyar 2-1 contra el Valladolid amb el gol de la victòria de Javi Guerra, que va arribar ja en temps afegit, minut 92. També ha jugat ahir, per cert, l'Atlètic Club de Bilbao 0, Sevilla 1. Mirem com queda, per tant, la lluita per eludir el descens. En la 14a posició, el que està una miqueta millor dins del desastre i és el Valladolid, amb 35 punts. El segueixen l'Almeria i el València, amb 33, i un punt més avall, i tenim el Cádiz, ja en zona de descens, i el Getafe, amb 31 punts, l'Espanyol, com dèiem, amb 28, i l'Elx, que en té 13. De fet, els alacantins tenen molts números aquest mateix cap de setmana de ser ja matemàticament equip de segona. Avui mateix comença la 32a jornada de Lliga amb l'Osasuna Reial Societat, i demà juga al Madrid. Tres dies després de sortir golejats de Montilivi, els blancs rebran l'Almeria a 6:45 de la tarda i ho faran sense Modric per lesió a la cuixa esquerra, que el tindrà 2 setmanes de baixa. Per tant, el croat, atenció, perquè es dubta per la final de la Copa del Rei i també per l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City. Tampoc podran jugar demà, parlant d'aquest Real Madrid-Almeria, Alaba ni Mendy, i en canvi són novetat de la convocatòria Courtois i Benzema. I pel que fa als catalans, ja hem dit que el Barça juga demà, l'Espanyol ho farà diumenge i el Girona serà l'últim en entrar en joc. Dilluns tancarà la jornada al camp del Sevilla a les 9. Els gironins encara... Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Amb el record dolç, i ho aneu recordant, de fet, sí, perquè vosaltres el 4-2 contra el Madrid i els 4 gols al Tati.
Sí, sí. Precisament el Tati Castellano, sens dubte l'home d'aquesta darrera jornada de Lliga, parla a RAC1 de la gesta aconseguida contra el Madrid, una gesta que tot just diu encara está paín.
Sí, obviamente marcar 4 en un partido, más como con el Madrid, no se marca siempre, sino pude marcar también en la MLS un póker también, pero bueno, obviamente no tiene la misma similitud de estar acá en la Liga, de haberle marcado al Madrid, con nuestra gente, la verdad que nada, una felicidad enorme, y obviamente para mí sí, obviamente han sido uno de los goles que también y de los días más felices de mi vida.
Situació que contrasta amb el mal moment viscut ara fa 15 dies contra el Barça al Camp Nou, quan va acabar el partit plorant després de fallar una clara ocasió que els hauria pogut donar també la victòria contra un altre gran rival. El davanter argentí també ha reconegut que no li importaria repetir sessió l'any que ve a Montilivi, però pertany al New York City, i de moment diu que està centrat en acabar la temporada de la millor manera amb el Girona i que el futur ja es veurà.
2 minuts i seran 3:45. Ara la resta del futbol.
Avui també arrenca la jornada la Sèrie A del Calcio amb dos partits, a 6:45 Lecce Udinese i a 8:45 Spezia Monza, una jornada en què tota l'atenció estarà centrada en el Nàpols Salernitana, canviat finalment a diumenge per qüestions de seguretat i que podria donar ja el títol als napolitans de forma matemàtica 33 anys després. També un partit avui a Alemanya, Bochum Dortmund a 8:45. Recordem que ara el Dortmund és líder amb un punt més que el Bayern, que rep diumenge l'Hertha de Berlín. I també hi ha un partit avançat a França, on tot està més decidit, a 9:00 Estrasburg-Lió. A Anglaterra, en canvi, la jornada no comença fins demà. El City jugarà diumenge al camp del Fulham, mentre que l'Arsenal rebrà el Chelsea dimarts, ja que també es va posposar el seu partit per un tema de seguretat. I a més, a segona divisió, la Lliga Espanyola, també arrenca avui la jornada del cap de setmana amb un Racing de Santander a Eivissa a 9:00. Tot plegat el dia que s'ha confirmat que el camp d'esports de Lleida serà la seu del partit entre la selecció catalana masculina i Mali el pròxim 8 de juny, tal com us va explicar a RAC1. L'amistós serà a 7:00 PM i suposarà la retirada oficial de Bojan com a futbolista professional.
I del futbol al bàsquet o el que sigui, el que vam veure ahir al Wizzing Center.
Que falta de Sergio Llull, se enfada Kevin Panther, cuidado, cuidado, porque esto es lo peor.
Bueno,
ahí va, Gabriel, que estaba tremendamente caliente, esto no puede ocurrir, cuidado de Yabusele.
No,
Yabusele que ha tirado adelante de Sun, ahora le sobra también a Musa, esto es lo que no puede ocurrir de ninguna manera en un partido. Yabusele.
És el so de The Zone, d'una de les fotografies de l'any, la baralla monumental que es va organitzar ahir al Wizzing Center a les acaballes del Real Madrid Partizan de Belgrat. 21 jugadors expulsats, 21 jugadors expulsats. Repeteixo, després que els dos equips acabessin a cops de puny en unes imatges que han donat la volta al món. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir a última hora l'Eurolliga va anunciar que entrava d'ofici sobre aquesta qüestió i que el jutge únic emetria un veredicte en les properes 24 hores. Ara són 3:45 i seguim a l'espera.
De moment no tenim resolució, els implicats s'exposen a duríssimes sancions que estan recollides al que es coneixen com els bylaws de l'Eurolliga, els estatuts. Llegeixo textualment, Xavi, article 27.1a del Codi de Disciplina, diu: una agressió física contra un àrbitre, un altre jugador, un aficionat o algú del públic en general està tipificat com a infracció greu. Estableix 4 tipus de sancions. Multa que va dels 30.000 als 280.000 euros. Un mínim de sanció de 3 partits, la desqualificació temporal d'un a 4 anys o fins i tot la desqualificació permanent. És el cas més important al que ha de fer front l'Eurolliga dels últims anys i des del seu quarter general hi ha hagut hermetisme durant tot el matí. Sí, hi ha hagut missatges, recomana, des dels dos equips. Ahir en calent, l'entrenador del Madrid, Xus Mateo, patina quan justifica el comportament dels seus homes. Aquest matí, Sergi Llull, en canvi, ha rectificat enviant un missatge a les xarxes, sí, textualment, assumint la responsabilitat per la dura falta que va desencadenar el desastre posterior i demanant disculpes a tots els aficionats. Hi ha una altra pota de la taula, el que es trobarà al Madrid dimarts vinent a Belgrat. Aquesta matinada, prop de 100 aficionats serbis han anat a rebre el Partizan a l'aeroport a les 5 de la matinada. Zeljko Obradovic es va comprometre a fer tot el que estigués a les seves mans perquè tot plegat no se'n vagi de mare.
Yo desde este momento voy a intentar calmar toda la gente en Belgrado. Y cuando vamos mañana a Belgrado voy a hablar de esto. Voy a intentar calmar toda la gente que van a ayudar a nuestro equipo, pero que no van a hacer nada contra Real Madrid.
Seguim a l'espera. Petita pista de com estan les coses al quarter general de l'Eurolliga. El seu director general, Marshall Glickman, va ser dimecres el primer partit de quarts de final de l'Eurolliga al Palau entre el Barça i els Alguiris. Pel partit d'aquesta nit ja ha declinat el Barça la seva assistència.
Ara ho deia el Mundet, aquest vespre Bages juga el segon partit de la sèrie de quarts de final entre catalans i lituans i tal com va anar el primer partit, la pilota és a la taula dels Alguiris, Mundet.
Sí, que ha de fer alguna cosa perquè no li passi per sobre l'equip de Xares. Un dels lituans de l'equip, Dovydas Giedraitis, va avançar en una conversa de RAC1 que les seves opcions únicament passen per endurir el partit.
Vam plantejar un partit amb molt contacte i nosaltres no vam ser capaços d'igualar-ho. Aquesta és la raó per la que penso que vam perdre el primer partit. Ens van agafar molts rebots en atac i no hi vam donar resposta. Està clar que hem de pujar al nivell i jugar una millor defensa, parlar més entre nosaltres. Si ho fem, crec que tot anirà bé.
Aquesta tarda també, segon partit de la sèrie entre Olympiacos i Fenerbahçe, amb 1-0 pels grecs. Ahir el Mónaco va posar l'empat a 1 a la sèrie contra el Maccabi, amb un partidàs de l'ex del València, en Jordan Lloyd. 33 punts, 36 de valoració.
Canviem d'esport, deixem el bàsquet i anem a l'hoquei patins. El Barça retirarà la samarreta d'Aitor Egurrola diumenge 14 de maig, coincidint amb el primer partit dels quarts de final del play-off de la Parlem Hoquei Lliga contra un rival, Gemma, encara per decidir.
Un partit que s'ha de jugar a un quart d'una del migdia i l'acte de retirada de la samarreta es farà després d'aquest partit. Les entrades seran gratuïtes i es podran aconseguir al web del Barça a partir de dimarts, dia 2 de maig. Recordem, Egurrola és l'esportista més premiat de la història del Barça, amb 78 títols, i veurà com es retira aquest dorsal número 1. Així ho va anunciar Joan Laporta el dia 3 de març de l'any passat. Egurrola va arribar al Barça l'any 95, va debutar el 98 i va estar 24 temporades a l'elit. El Pulpo és el jugador d'hoquei que més lligues ha aconseguit, un total de 21, també més Copes d'Europa, més Copes Continentals i més Copes del Rei. A més, té encara el rècord d'imbatibilitat de l'hoquei lliga des del desembre del 2018, amb 230 minuts i 38 segons sense encaixar cap gol. Aquesta serà la segona samarreta de la secció d'hoquei patins, que serà present a la part més alta del Palau, al costat de la de Beto Borregan i el seu dorsal número 21.
Minuts passen de 3 quarts a 3. Anem al motor, doble cita en aquest sentit. El cap de setmana comencem però parlant del Mundial de MotoGP. Ara mateix ha acabat el segon entrenament de Moto2 al circuit de Jerez. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi. El més ràpid ha estat el murcià Pedro Acosta, però com que ningú ha rebaixat els temps de la primera sessió al matí, la combinada de Moto2 l'encapçala l'anglès Sam Lowe, seguit pel tailandès Somke Chhantra, tercer el madrileny Alonso López i quart el mateix Pedro Acosta. Els catalans, sisè Albert Arenas, que ja ha anat tres vegades per terra en aquest gran premi, per sort de moment no ha pres mal, i 17è Jeremy Alcoba. La notícia, però, ha estat el primer entrenament de MotoGP. Com si no haguessin passat 4 anys i mig des que es va retirar, Dani Pedrosa, que disputa aquest gran premi com a pilot convidat de KTM, marca de la qual fa de pilot de proves, ha estat el més ràpid del matí, superant Jorge Martín i Takaki Nakagami. Aleix Espargaró ha estat 5è, Àlex Márquez 6è, Maverick Viñales 10è, Àlex Rins 12è, Joan Mir 15è, Raúl Fernández 17è, 21è, Augusto Fernández i 24è, Iker Lecuona, el substitut de Marc Márquez en aquest gran premi. Val a dir que Dani Pedrosa ha fet diversos testos aquí a Jerez abans de pujar a la moto, però té mèrit que un pilot que porta 4 anys retirat sigui capaç d'encapçalar, de moment, la primera sessió d'entrenaments. Veurem què passa a la segona, que començarà d'aquí ben poca estona, a les 3 de la tarda, i a la resta d'aquest gran premi. No hi és per lesió Marc Márquez, que ahir va ser aquí a Jerez i va explicar que els metges li van desaconsellar absolutament forçar el seu dit polze de la mà dreta, el que es va trencar a Portugal, en un procés de recuperació que encara no està resolt.
Ha sigut una decisió relativament fàcil, sobretot perquè 3 equips de doctors completament independents uns als altres, de forma unànime em van dir que era una locura, que ja no era risc de caiguda o no, que simplement amb la força del manillar podria saltar la cirurgia. Ho has d'acceptar i continuar amb la recuperació.
Marc Márquez hagués pogut posar en risc, segons els metges, la seva carrera esportiva en cas de recaiguda d'aquesta lesió al polze. Espera poder tornar a competir d'aquí 2 setmanes al Gran Premi de França a Le Mans. També es baixa a MotoGP Pol Espargaró. Han acabat la jornada els de Moto3 amb domini del turc Denis Onyu, amb el català Xavi Artigas 7è.
Perfecte, Quim, gràcies.
Fins ara.
I aquest cap de setmana també hi ha cursa de Fórmula 1, el Gran Premi de l'Azerbaidjan, que ha començat aquest matí amb la primera sessió d'entrenaments lliures, dominada, per cert, pel Red Bull de Max Verstappen. Segon ha estat Charles Leclerc amb Ferrari, i tercer el Checo Pérez. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz ha estat quart i Fernando Alonso 7è. D'aquí a uns minuts, a les 3, d'aquí 8 minuts concretament, començarà la qualificació per decidir la graella de sortida de la cursa a l'esprint de demà. Això aquest cap de setmana, però atenció al següent, perquè el Mundial de Superbike arriba al circuit de Barcelona-Catalunya el 5, el 6 i el 7 de maig. Podràs viure l'espectacle més salvatge sobre 2 rodes, 7 curses apassionants amb els grans noms de la Superbike com Bautista, Rea, Toprak, Petrucci, Redding, Garner, Vierge o Lecuona, i a més podràs entrar al paddock amb la teva entrada general. Informació i entrades a la venda a catsbk.com i circuitcat.com. Pas Gràcies. Anem al tennis, Masters 1000 de Madrid, avui amb el debut esperat de Carlos Alcaraz.
Sí, senyor. Previst per aquesta tarda a les 4 contra el finlandès Roussobori, iniciant el seu camí cap a la defensa del títol, igual que va fer la setmana passada aquí a Barcelona, una jornada en què ja s'ha produït la primera sorpresa, l'eliminació a segona ronda del noruec Casper Ruud, actual número 4 del món i tercer cap de sèrie, que ha caigut en mans de l'italià Arnaldi. Ara s'enfrontarà al balear Jaume Munà, l'altre tenista que ja té bitllet per tercera ronda. També aquesta tarda jugarà el català Albert Ramos contra el malagueny Alejandro Davidovich. En el quadre femení, Paula Badosa ja va fer ahir el seu debut amb una treballada victòria contra la italiana Cochereto i ara s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff, la número 6 del món.
Carlos Alcaraz va més d'hora, no? Aquest any potser que la temporada passada, el recordo més en horari nocturn.
Sí, més aviat a Madrid hi ha doble jornada, diurna i nocturna, i potser perquè hi havia altres favorits, bé, anava més aviat a la nit. Ara és el principal cap de cartell i, per tant, juga a les 4, que és l'hora que vol.
Per tant, exacte, sí. Perfecte. Vols dir l'absència de Nadal? L'absència de Nadal fa que s'escollin altres horaris,
sí, sí,
no?
Exacte. Sí, és el plat fort de la jornada i suposo que... ell pot triar.
Va, en prime time. Aquest any Alcaraz, com diu Bassas, ja li agrada. De fet, ja li agradava aquí al Godó, també li agrada allà a Madrid. Gràcies, Bassas. Gemma, què ens falta per saber?
Que tenim en marxa la cinquena etapa de la Marató de Sables al Marroc. L'etapa d'ahir va portar algunes sorpreses. El nou vegades campió d'aquesta prova, Rachid El Morabidi, va abandonar després que l'organització el penalitzés per fer trampes. Va rebre assistència externa. A la seva banda, Ragne de Bats, que havia dominat les tres primeres etapes, va tenir força problemes físics i va acabar en la posició número 42.
D'aquí a 6 minuts, seran les 3 de la tarda, farem una pausa curta, 3 minuts aproximadament, i de seguida tornem.
Bombreu i Esclat, t'ajudem a estalviar les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bombreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Tota la vida el teu club em cuida amb aquesta pluja de vals en productes que són ideals.
Per ser del Club Cabravo, 20 vals al més personalitzats perquè estalvis tant que acabis enamorat.
Cabravo, el club que enamora.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsdk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Setmana de les ofertasses a Supercor Supermercats, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés.
7 dies amb ofertasses com aquesta.
El quilo de llagostins cuits amb 30-40 peces per quilo per només 8,50 euros.
I un 10% de regal en les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 20 euros.
Fins al 3 de maig a la botiga web o app. Preus vàlids a la península i les Balears.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita para él y no la voy a romper.
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1. RAC 1.
Són 8:45, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
I les 3, més enllà de l'esperat concert d'Springsteen aquest vespre a l'Estadi Olímpic, la informació cultural avui passa també per una novetat editorial important. L'editorial Navona publicarà un manuscrit inèdit de Manuel Vázquez Montalbán. Maria.
La va descobrir per casualitat el professor i expert en l'obra de l'escriptor José Colmeiro. Estava amagada en una de les caixes que el fons de la Biblioteca de Catalunya té d'aquest autor, amb l'etiqueta 1962-1965. El nom de la novel·la encara no s'ha anunciat, però sí descriu com era la Barcelona dels anys 60. A més, també explica la vida a la presó i la lluita antifranquista des de la clandestinitat. Això sí, per esquivar la censura, l'escriptor va posar noms europeus als personatges i va situar la trama en una ciutat dels Països Baixos, tot i que clarament parlava de Barcelona. El material de l'obra va arribar a mans de la família Montalbán el 2016.
Posem-hi música perquè Joan Dausà ha publicat aquesta matinada Judit, és l'esperada segona part de Jo Mai Mai.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment, que com ho tinc demà la tarda per quedar algun bar de gràcia.
Judit arriba 10 anys després del que es va convertir en un dels temes més coneguts de Dausà i que va inspirar part de la pel·lícula Barcelona, nit d'estiu.
En aquesta ocasió, Dausà explica una hipotètica trobada amb la Judit en un bar del barri de Gràcia de Barcelona 10 anys després del sopar del Jo Mai Mai. La cançó arriba acompanyada d'un videoclip protagonitzat pel mateix Dausà i el repartiment de Barcelona, nit d'estiu, amb Sara Espígol al capdavant.
Qui també està d'estrena són els lleidatans Renaldo i Clara. Han tret a la llum La boca aigua, el seu nou àlbum, que inclou aquest S'està millor al carrer. I La fúmiga també treu tema. A principis hi parla de l'emoció que suposen les primeres vegades. Els valencians estan preparant una gira de més de 50 concerts entre Catalunya i el País Valencià.